A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Benvingudes i benvinguts a un nou episodi de Maternitat i Criança Conscients. Aquest, de fet, és el capítol Tancament de Temporada. Així que és nou, però és l'últim de la temporada. Així que començo pels agraïments, donant-vos les gràcies a totes les persones que heu escoltat el que he compartit, esperant sempre que ho hagueu gaudit, que n'hagueu tret profit. Jo, la veritat, és que he gaudit cada podcast que he creat i tinc ganes de continuar. Així que, la següent temporada, aquí em tindreu. Concretament, en aquest episodi us porto el que diríem un resum del que trobo interessant tenir en compte en la maternitat. Anomenaré temes dels que ja he parlat i d'altres que queden pendents per les properes temporades. Queden tants temes que parlo en plural de temporades. Vinga, vamos a ello. Molt bones. Soc l'Estela Prado, dona, mare i terapeuta maternal. Ofici destinat a acompanyar la gestació, el part, la placenta, el postpart, la criança i la conciliació familiar. I també tinc un projecte de mare de dia. I soc la veu principal d'aquest podcast sobre maternitat i criança conscients. Així doncs, com vaig dir al primer capítol, en quan ens convertim en mapares, o millor dit, quan tenim la intenció de convertir-nos en mapares, hem de començar a fer el màster. Ho poso entre cometes. Però vull dir, hem de començar a estudiar sobre les necessitats dels infants i a desaprendre molt del que pensem que és útil. També una altra manera de dir aquest estudiar, aquest fer un màster, és dir que ens hem de connectar amb la mapaternitat, amb la maternitat i la paternitat. I podem començar, en el cas de la dona, connectant amb el nostre cicle, amb la menstruació. Començar entenent les quatre fases de la menstruació. El sagnat, la fase folicular, l'ovulació i la fase lútea. Aquest és un podcast que tinc pendent, el prometo, per la propera temporada. A partir d'aquí, pot haver una cerca de gestació, pel que serà important haver-se connectat amb la menstruació, com dic, o pot haver una gestació imprevista. I quan es dona la gestació, quan es dona aquesta etapa de la creació, on la vida es dona pas a través de la vida, convido a connectar-se. En aquesta etapa de crear vida, també convido a cuidar-se molt, no només físicament, sinó també a nivell mental i emocional. I aquí un altre tema pendent per fer un podcast, el que hem de tenir en compte quan gestem. M'agrada pensar que el cos de la dona gestant crida el que necessita. Com el de la dona menstruant, que si fa mal significa que alguna cosa no va com ha d'anar, i és que no és normal sentir dolor al menstruar, com ens han fet creure, doncs en la gestació, si tots els nostres cossos, el físic, el mental i l'emocional, estan sans, es pot dir que la gestació és un plaer, que no hi ha malestars com a norma general. I que quan tenim alguna molèstia física, jo l'entenc com que alguna part de nosaltres ha de ser revisada. Potser són les pors no expressades? Discòrdies, angoixes, cansament, etc, etc, etc. La gestació és el moment ideal per cuidar-nos nosaltres. Podem aprofitar que la gent del nostre voltant també ens cuida i aprofitar i mirar-nos, escoltar-nos, descansar, permetre-nos el que passa, permetre'ns el que passa, el que som, acceptar-nos tal i com som i canviar si hi ha quelcom que creiem que hem de canviar, perquè la feina que farem en aquesta època la gaudirem nosaltres i la gaudirà la personeta que estem creant. I aquest també és un bon moment per trobar tribu, trobar altres dones que comparteixen el mateix moment, perquè després seguirem compartint camí, vida. I fer criança en tribu és una experiència molt nutritiva. Perquè la maternitat ideal es viu en conjunt amb altres persones que mapaternen, tot i que la mapaternitat real es viu bastant en el nucli de la petita família i molt sovint fa que ens sentim en soledat amb la criança. Així que us animo a buscar tribu, a trobar tribu. I bé, un cop hem creat la vida ha de sortir a la llum. Hem de parir, hem de donar llum. Un altre tema pendent, el part. Personalment, estava tan informada que estava emocionada per aquest moment. Tenia moltes ganes de parir i ho vaig gaudir moltíssim. I segueixo amb ganes de tornar a parir. I per mi aquesta és la clau, estar informada. Tenir la situació controlada. Saber qui t'acompanya. Saber les opcions. Prendre les decisions des del saber. I aleshores hi ha calma, hi ha confiança i hi ha tranquil·litat. M'agrada recomanar que ens calem d'històries de part, que veiem moltes històries, que les llegim, que mirem vídeos, que escoltem altres mares, perquè conèixer diferents versions del que ha anat bé i el que no ha anat tan bé i el per què de que no hagi anat com s'esperava és experiència, és saber i és informació. És aprendre de les experiències i escoltar com es pareix en altres indrets, en altres països. I pel part també jo recomano buscar un bon acompanyament com la figura d'una doula o jo mateixa com a terapeuta maternal o una llevadora privada que encara que vulguem parir a l'hospital ens pot donar una seguretat que ens pot canviar el rumb de l'experiència. I bé, un cop hem parit, sisplau, mirem la placenta. Et convido a sostenir-la, a saber el que pesa, la seva textura, la seva olor. I és que és l'òrgan que ha fet possible la creació de la teva filla o fill. I si bé recordareu, els que em seguiu, capítol a capítol, la placenta sí que ha sigut un dels temes dels meus podcasts. Així que si vols saber més sobre totes les possibilitats que envolta la placenta i les meravelles de la placenta, busca el capítol entre els que he fet i deixa't sorprendre. T'ho recomano. Bastant segur que aprendràs un munt. Aleshores, hem parit, tenim la placenta i un nou nat. I ara què? Doncs ara ens podem escoltar els tres podcasts que amb la Mada vam estar parlant justament sobre això, sobre el nostre nounat i el que ens anem trobant. També en parlo una mica sobre el naixement, sobre el nounat, el primer capítol de tots. I així en resum destacaria el pell en pell, la unió. I és que cada nounat espera trobar-se amb la seva mare, la que l'ha gestat, per seguir, idealment, juntets, com ho estaven abans, però aquesta altra banda de la pell. El nounat necessita viure la transició de l'interior del cos a fora de manera molt cuidada, molt a poc ha passat d'un medi molt tranquil i cuidat contínuament a un medi amb molts estímuls i moltes sensacions. I per viure aquesta transició, el millor lloc on poden fer-ho els nounats és pell en pell, preferiblement amb la mare. I si no, amb alguna persona cuidadora. Així, ens trobarem a una personeta que depèn completament de nosaltres. Que dorm molt i es desperta molt. Que mama, que no sosté el cap, que fa moviments espasmòdics, que fa molts sorolls i moltes cares, que plora i que no riu, almenys intencionadament, i que els primers dies fa unes caques que es diuen meconi i que són negres i enganxifoses com el petroli, que té un cordó umbilical que s'ha d'anar assecant i que li caurà, que perdrà pes per després recuperar-lo i seguir creixent, que pot ser que es peli, sí, sí, es pela com una serp, i que li poden caure els cabells, que tenen unes ungles finetes, finetes, però que també s'han de tallar, perquè si no, es garrapen com els gats, que té una crosta làctia, sobretot a la coronilla, però també la pot tenir per altres llocs del cap i alguna altra que i algunes altres coses que expliquem amb la mà de... Són cosetes que ens trobarem amb el nostre nounat. I atenció, que el nounat pot néixer amb una capa de vèrnix, meravellosa crema blanca que el protegeix de qualsevol patogen i que el regula en temperatura. Pel que recomano, deixar-li. I, naturalment, ho anirà absorbint. Que són nutrients per ell o per ella, que millor que els aprofiti. I, paral·lelament al nounat, ens trobem amb la lactància i el postpart. Dos temes que he tractat últimament i que també he gaudit molt de fer-ho. Obrir el postpart a qualsevol que ens pugui escoltar em fa feliç. I és que és un dels grans desconeguts. De fet, n'hi ha uns quants a la maternitat de desconeguts. Ostres, realment la maternitat real no s'explica prou. Bé, em torno a centrar en el postpart, que és el que estava parlant. I el que s'ha de tenir en compte és que necessitem ajuda. I el que necessitem poc són visites. Això també ho podem escollir, ho podem escoltar en els podcasts que parlàvem. En principi, jo crec que es volen poques visites, però també va a persones. És interessant en el postpart mirar que la mare sigui al centre, perquè ella pugui cuidar el nounat. I hem de saber que cada postpart, sigui de la mateixa dona o de diferents, és un món molt ampli i particular. Hi ha tants postparts com naixements. I aquest és un temps on la mare i el nadó estan fusionats. Es van fusionant, es van coneixent. On la parella o la família es transforma i s'han d'adaptar al canvi. Hem de cuidar que no hi hagi una depressió postpart, que no es confongui amb un ball d'hormones. I la mare s'ha de cuidar físicament, primer a través del descans i després a través de l'exercici suau i mesurat. I cuidar-se sense aixecar pes durant les primeres setmanes, perquè els òrgans s'estan recol·locant a lloc i el sòl pèlvic s'està recuperant i està reprenent la seva força. I és una època per posar mirada en la nutrició materna, sobretot si estem alletant, i relacionat amb la nutrició, ja que és el procés de després que ens hem nutrit, hem d'atrevir-nos a fer la nostra primera caca després de parir, amb tranquil·litat, sabent que la idea és pitjor que la realitat. No cal forçar res, cal naturalitzar el moment. I tot i que la sensació és de que no podrem, en realitat, és tot el contrari. També en el postpart és interessant controlar si tenim incontinència urinària, que vagi minvant al llarg dels primers dies, o podem fer una consulta, perquè el cos ha d'anar recuperant les seves funcions. I la incontinència, ni que sigui la d'esforç, aquella que ens passa quan tossim, riem, saltem, no és normal i s'ha de tractar. Es pot tractar. El cos és savi, però a vegades necessita d'ajuda. I depenent de com hagi anat el part, hem de cuidar el perineu, el possible esquins o la cicatriu de la cesària. Cada part té les seves particularitats. I, per tant, el postpart també. I en aquesta època de postpart també podem fer rituals com el, de la, com el del tancament o el, tranca, o el tractament de la placenta. El tancament és la cerrada aquesta, el ritual mexicà, que també en parlem amb la Mada. I banyar-nos. Aprofitem, banyem-nos amb el nostre nadó o a soles. D'aquesta manera ens podem relaxar i gaudir del meravellós moment que és el postpart. Perquè passa i s'ha de viure en presència per poder-lo aprofitar. Us ho recomano. Què més podem parlar? Tancant el tema del postpart, podem parlar sobre el dormir. Fem collit o no fem collit amb el nostre nadó? Amb la teta? Doncs això va a famílies. Tota decisió és la correcta. Ara, el nounat segur que tria collit i teta. Com un dia vaig sentir, no recordo a on, els nadons necessiten un adult durant el dia i també durant la nit. I també la reflexió de que la majoria ens agrada dormir acompanyats, doncs els infants també. Són interessants aquestes reflexions des del meu punt de vista. I bé, si compartim el llit, que és el que anomenem fer collit, facilita la connexió amb el nadó. Les respostes a les demandes del petit o la petita són més ràpides, això segur. A més, si fem teta, considero que és el més pràctic. Molt sovint ni ens aixequem, com ens comentava la Griselda. Fem teta i a seguir dormint els dos. I com ho fem, això del collit? Doncs amb un llit de matrimoni dels grans, 1,80 m o 2 m, o afegint un llit dels petits, dels de 90, a la mateixa alçada del llit de matrimoni i a continuació, enganxats. Però bé, sigui collit o no, el tema dormir és un tema pendent per ser protagonista d'un dels temes dels podcasts. Què més? La lactància. Ah, aquest tema el tenim calentito. És l'últim que hem escoltat, és l'últim que he creat. I era un tema que tenia superpresent perquè sabem que el millor que podem fer pel nostre nounat és alletar-lo amb llet materna. Però no en sabem prou. Ens imaginem que qui no alleta és per decisió pròpia i a vegades ha sigut per causes no desitjades i lluitades. Sabeu que alletar no ha de fer mal? Això la Griselda ens ho ha deixat clar. I és que si fa mal, alguna cosa s'ha de canviar, s'ha de revisar. I és que el problema és que abans una dona havia vist moltes dones alletant al seu voltant. I ara? Ara, normalment, molt sovint, la primera dona que veiem alletar som nosaltres mateixes. Jo, bàsicament, i per sort, havia vist a ma germana. I vosaltres, quantes dones heu vist alletant al vostre voltant? I així arriba el nostre moment i no en tenim ni idea. Així que bé, us animo a tenir ben a prop una assessora de lactància, perquè quan arribi el vostre moment, estigui allà per donar-nos suport. I que si tot rutlla ideal, segur que com a mínim us col·locarà els coixins per estar més còmodes. Però de ben segur que alguna altra informació ben preuada us donarà. Així que almenys el contacte, tingueu-lo. I com ens deia la Griselda, cuidem la posició de la mare, la del nounat i la garra, marcaran l'èxit de la lactància. I en la mesura que us pugui, us convido a donar l'oportunitat i tenir la paciència perquè el vostre nounat pugui fer aquella caminada que deia la Griselda, que des de la panxa el deixem i amb l'olfacte ens arribarà ell sol a enganxar-se a la teta. És un agarre espontani i és un agarre exemplar, el qual queda gravat al seu cervell per tota la lactància. Això sí, paciència, perquè com ha dit la Griselda, pot arribar a trigar 55 minuts. Però vamos, tenim el temps a la seva disposició, oi que sí? I també en referència a la lactància podria anomenar el tema del frenet, que sense caure en moda, a vegades s'ha de revisar. Perquè si no aconseguim una lactància exitosa i ja l'hem revisat amb l'assessora, podria ser que s'hagués de fer alguna intervenció. Perquè Tota dona, o quasi tota dona, està preparada físicament per alletar. Però bé, us convido a escoltar l'últim podcast i així amplieu aquesta informació a la lactància. Un altre tema que en tinc moltes ganes i de veritat us prometo que ho he intentat però no ha sortit és el porteig. El trobo superinteressant i sento que s'ha d'extendre molt més. Què és un bon porteig? És aquell on el nadó mira l'adult que el porteja i les seves cames dibuixant una M majúscula. És aquell on el nadó imita la seva posició dins l'útera i està a la distància d'un petó dels llavis del portejador. Així explicat molt a grosso modo. Perquè s'ha de tenir en compte moltes altres coses que entrarem quan un especialista accepti la meva invitació per fer un podcast. I també m'agradaria anomenar el sòl pèlvic. Fer un podcast sobre el sòl pèlvic és un altre tema del que vull parlar, perquè és un altre gran desconegut i que és de gran importància, perquè sabeu que el sòl pèlvic intervé inclús a la nostra estabilitat lumbopèlvica? I intervé també quan volem obrir una porta molt pesada. Ens intervé moltíssimes vegades en l'acció del dia a dia. I saber-lo cuidar i tenir-lo present ens ajudarà a tenir més salut i evitar possibles problemes. En la gestació, i sobretot en el postpart, hem de posar-hi mirada perquè ha d'estar treballant intensament i vol molta cura i amor per recuperar-se. I a partir d'aquí, la criança. Tot un món que comença pel nostre treball personal per acompanyar des de la nostra jo saludable. O el nostre jo saludable. I qui és aquest jo saludable? Doncs aquell que sap estar en presència, tenir paciència, reconèixer les seves emocions i les sap regular. Sap regular l'expressió. Sap també posar límits. Sap cuidar-se per cuidar. I sap escoltar-se i sap demanar. I no, no és una persona perfecta, perquè també s'equivoca i ho sap i ho accepta. I alhora sap admetre aquesta equivocació davant de l'altra persona, tingui l'edat que tingui. I té confiança en aquesta altra persona, tingui l'edat que tingui. I tot això, doncs perquè som un exemple per l'infant que tenim al nostre costat. Perquè els infants aprenen 10 vegades més del que veuen que fem que del que els hi diem. I això enllaça amb un altre podcast que tinc pendent, que també el vull fer amb col·laboració d'una experta, i és sobre el moviment lliure, on l'infant sap el seu camí. És ell el seu propi mestre. Ell aprèn sol sobre el seu cos. Aprèn sol a moure's. Hem de confiar en la nostra o el nostre fill que en sap. De fet, podem fer servir com a pràctica per tots els moments en què ens caldrà confiar en ell o en ella. I és que els nadons tenen un clar instint que és el d'anar a la vertical, a caminar sense suport, i saben quin és el seu camí. Cadascú al seu ritme. I és que tot nadó necessita moviment lliure per assolir els seus objectius. I aquí, la feina l'hem de fer els adults, que hem de contenir-nos aquesta tendència que coneixem a ajudar el nadó perquè pensem que no pot. Doncs jo us convido a que confieu i que us deixeu sorprendre per la seva capacitat de superació. I dir que si hi ha moviment lliure, el nivell de frustració que viuran serà el que poden sostenir i serà també el que els farà seguir avançant. De veritat, doneu-vos l'oportunitat de gaudir de l'espectacle de la no intervenció. A més, tingueu en compte que els esteu donant una solidesa en la seva base per la seva vida, a nivell físic i també a nivell racional. Així que espero que a l'inici de la següent temporada pugui comptar amb la col·laboració d'una superexperta en el tema per meravellar-vos amb el que ens explicarà. Uf, quines ganes! I bé, parlo molt de la mare i parlo molt en femení, però també la figura del pare a la criança és superimportant i també el vull fer tema d'un podcast. Hi ha tanta diversitat com famílies i és que el pare pot ser-hi o pot no ser-hi, pot estar present o no, poc o molt, pot compartir la mirada en la criança o tenir-ne una de diferent, etc. Però sí que el pare té la funció de trencar el vincle mare-nadó per sortir al món, vora els 2 anys, i també la de posar límits, alhora que el propi pare té també els seus propis límits. I si el pare no hi és, aquesta funció l'ha de fer alguna altra persona. Si no, l'adult que esdevindrà aquell infant pot coixejar a l'hora d'afrontar el món. I d'això en parlarem amb un pare que ens aproparà totes aquestes interaccions de la seva funció. Pare, també en la següent temporada. I bé, fins aquí el podcast d'avui i aquesta primera temporada de Maternitat i Criança Conscients. I des d'aquí vull compartir que a mi m'ha agradat molt poder compartir amb vosaltres el meu coneixement. Que estic molt contenta de l'acollida que han tingut els podcasts i que tot això, junt, fa que tingui superganes de seguir creant contingut per fer conscient la realitat de la maternitat, tan bonica i tan intensa alhora. Així que, com a cada capítol, ja sabeu, qualsevol dubte, qualsevol consulta o comentari, me'l podeu fer a través del meu Instagram, Terapeuta Maternal. I com a cada capítol, em queda superagrair altre cop al meu company, que fa possible que estigui aquí, també altre cop al Lluís Blaín, tècnic de so del podcast, a la Ràdio Ciutat Tarragona i a vosaltres que m'escolteu. Així que sense més, salut, bona criança i bon estiu!
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.